A COPE Catalunya i Andorra. Converses amb el Col·legi de Veterinaris de Girona.
Amb el suport de Nutrex Pinsos, presentant la nova gamma Nutrex Can. Amb Nutrex Can, la nostra fàbrica torna a les receptes clàssiques per pinsos de gossos. Des de 1966, tota una tradició recuperada del temps en què les coses es feien de forma senzilla i cuidadosa, sense presses. Nutrex Can, edició 1966.
Sempre els divendres a aquesta hora, doncs, per aquí apareix el Converses amb el Col·legi de Veterinaris de Girona, aquest programa que estàs escoltant ara mateix, aquí a COPE Catalunya i Andorra, on parlem de gossos, de gats, d'animals, i sobretot sempre de la mà dels nostres amics els veterinaris, del Col·legi de Veterinaris de Girona. I a més, amb un dia fenomenal com és el divendres, que ja falta poquet, que teníem moltes ganes de que arribés el divendres, doncs ja hi som, anem a gaudir de tot el bo que té el divendres. I entre aquestes coses bones esperem que també estigui, doncs, escoltar aquest programa amb el Col·legi de Veterinaris de Girona. Els parla Lluís Arté, moltíssimes gràcies. Estem contents, a més, avui, perquè la setmana passada la Lídia Linares, la veterinària que escoltàvem i que entrevistàvem de casa BEP24, servei a domicili, ens va dir que tornaria i ha complert amb la seva paraula, i aquí ha tornat la Lídia, a qui ja saludem sense més preàmbuls. Lídia, gràcies per ser aquí. Molt bon divendres.
Molt bon divendres.
Bé, agrair-te de nou la teva presència. T'agraïm que ens dediquis uns minuts del teu temps, que és preuat, és un temps, recordem que la Lídia, doncs, justament ofereix un servei d'atenció domiciliària a domicili, amb el qual ara mateix la tenim aquí en el nostre domicili de la ràdio.
Efectivament.
I estem encantats.
Falta un gos
bé,
per aquí.
Bé, tot ho farem, perquè realment tenim pendent de preguntar-te què és el que no feu a domicili, però arrel de tot això després et preguntaré també una altra cosa sobre les coses que fan alguns animals per la vida del dia a dia de les persones, per exemple, com els gossos poden ajudar una persona invident, com cada dia s'incorpora més teràpies d'animals, fins i tot associat a coses d'empresa, no? A relaxar, a desestressar. Com en molts centres sanitaris, tenim, per exemple, un cas proper de Sant Joan de Déu, hi ha equips on uns gossos fantàstics, doncs, ajuden també les teràpies i a millorar, doncs, l'estat anímic i, per tant, també físic de les persones. En fi, pendent de preguntar-te, i agraint la visita d'aquest divendres, Lídia, des de casa BEP24, servei a domicili, què és el que no podeu fer? Ja hem parlat de que podeu fer moltes, moltes, moltíssimes coses, però hi ha alguna cosa que no podeu fer a domicili?
Jo sempre, a la primera visita a domicili que faig, informo el client de tot el que podem fer, però també el que no podem fer, no? Perquè com a veterinària a domicili tenim uns límits. És a dir, primer, i sóc contundent, un veterinari no opera a domicili.
Clar.
Ningú professional sanitari ha de fer res de quirúrgic a domicili. Per què? Perquè qualsevol cirurgia s'ha de fer sota unes condicions de monitoritat, no sé si dic bé la paraula, de monitoritzar.
I un camp estèril, imaginem, no?
I en un camp estèril. Sí que oferim el servei de venir a buscar el teu gos o el teu gat al teu domicili, a casa teva, ens l'emportem a la clínica amb la que col·laborem per operar i te'l tornem. Però sempre qualsevol acte quirúrgic s'ha de fer per llei i per ètica en una clínica. Això, contundent i denunciable en el cas de que...
Que no sigui així.
Que no sigui així.
Però el que està clar, Lídia, que si en un pacient teu, que tu visites habitualment a domicili, hi ha aquesta necessitat, tu també podràs
ocupar-te... Sí, oferim el servei, el que comentàvem abans, no? Gossos que no estan acostumats a anar amb cotxe. Doncs nosaltres tenim una furgoneta equipada, amb una gàbia segura i confortable pel gos, o pel gat, en el cas de que l'haguem de transportar. Altres limitacions. Malauradament, a vegades m'he trobat amb trucades d'urgència, el que parlàvem abans de gossos grans o gegants. Hi ha determinades patologies que s'ha d'actuar amb urgència i que el fet d'anar-hi jo, visitar-lo, pot perillar la vida de l'animal, no? Com seria el cas d'una torsió d'estómac.
Això estava pensant jo, sí.
Sí, efectivament. Vull dir, he tingut una torsió d'estómac, s'ha d'entrar a quiròfan de manera urgent, però s'ha de diagnosticar de manera urgent amb raigs, amb una radiografia. Òbviament, no hi ha equips de... Sí que existeixen equips de radiologia mòbils, però nosaltres no en tenim. I en aquest cas, quan, clar, te trobes la trucada d'un client, que jo, assessorament, el que faci falta, i està darrere el telèfon el que faci falta, però aquella persona ha d'agafar l'animal i corre cap a un hospital veterinari de referència, no? Que aquí a Girona en contem amb més d'un. Doncs casos així d'urgències, casos de vida o mort, estem resumint, no? De que truca'm, jo sempre dic truqueu-me i ja faré els tràmits perquè quan arribeu a l'hospital vosaltres no us hagueu de preocupar de res.
Una vegada més, jo crec que el sentit comú és, que a vegades diuen que és el menys comú dels sentits.
Sí, però a vegades l'estrès et juga males passades.
Sí, sí, és molt important per aquestes coses i que el propietari si tingui ben clar que igual que passaria una persona si t'atropella no esperaries, escolti, doctor, pot venir a casa? Està clar que anem a unes urgències hospitalàries, en aquest cas amb el nostre animal farem el mateix, no?
Efectivament, i un altre cas on tampoc podem actuar, que és obvi, però els clients que fa potser 8-9 anys que són clients meus, sempre els hi dic amb tot el respecte, esteu molt ben acostumats, però clar, hi ha coses que no es poden fer a domicili, no? Malauradament, tu te trobes un pacient felí de 14 anys, que jo a domicili li he tret sang per fer analítiques i, per exemple, ara m'ha ve el cas de que li he diagnosticat una insuficiència renal. Quan tu detectes una patologia renal, normalment aquest animal ha d'estar ingressat uns dies amb fluids intravenosos per ajudar aquest ronyó, no?, a hidratar i potser ficar altres medicaments via intravenosa també. Me miren, és la reacció és molt... Quan jo truco per dir aquest diagnòstic i el que s'ha de fer, me miren amb cara de... No, ho vull fer a casa. No, no és, ojalà, eh? Igual que nosaltres, en depèn quines patologies també ens han d'ingressar. És una llàstima, perquè normalment són animals estressables que el fet d'ingressar-los ja els estressarà una mica més, però és el que parlàvem moltes vegades de la balança, no? Mm. És que clar, és que si no la seva vida corre un perill, per tant, aquest estrès ara...
Aquí acaba la discussió,
aquí
eh?
Aquí acaba la discussió, sí, efectivament.
Sí, sí, quan hi ha un estrès que pot suposar... és menor que el mal que pot venir, doncs s'ha de passar, no?
Efectivament.
Molt bé, doncs, Lídia, anem a parlar d'un tema molt important, molt, molt, molt important. Ho diuen a les persones i amb els animals també, som el que mengem, eh? Això és una realitat. Bé, quan un té un gos, un gat, quan un vol tenir un gos, un gat, un dels primers grans dilemes que es planteja és el de l'alimentació, perquè hi ha diferents opcions, que crec que totes són vàlides, si es fan ben fetes.
Si estan ben fetes.
Exacte, si estan ben fetes i es fan ben fetes, correcte. Des de cuinar a casa, això antigament, fa uns anys, quan no hi havia la sort que tenim ara de tenir pinsos, alguns d'ells meravellosos, tota la vida s'havia cuinat pel gos i se'ls feia doncs, aquests plats fantàstics que les nostres iaies ens poden explicar que els hi havien fet tota la vida i els animals vivien perfectament, gossos, gats. Però hi ha l'opció de pinsos, de diferents tipus de menjars preparats. Anem a parlar de totes aquestes opcions, des de la professionalitat i des del coneixement que teniu vosaltres els veterinaris, per veure quines són les opcions i què suposen i quin procediment hem de seguir en cada una d'elles.
Efectivament, primer faig dono importància al fet que has dit de que som el que mengem.
Sí.
Et faries creus de que la gent no s'ho planteja amb el seu gos o amb el seu gat, no? Als anys 50-60, més o menys, ens van posar de moda els pinsos, el sac de pinso, i la gent ni s'ho planteja. És a dir, hi ha molta gent que va al supermercat i el primer que troba, no? Bueno, veu, tots estan molt ben etiquetats, no? Que dic jo, tots tenen fotos molt maques... Ai, mira, un pastor alemany com el meu, no?, per dir alguna cosa. Sí. O mira, un Westie com el meu, m'emporto d'aquest sac cap a casa. I torno a dir que sóc molt pesada amb el tema prevenció de malalties, i igual que cada vegada es demostra més en persones que una bona nutrició ens allarga la vida, doncs això és el mateix, som mamífers tots al final, no?,
clar,
en gossos i gats. I crida molt l'atenció quan amb una primera visita que faig a domicili, bueno, va... Què menja, no? O què li vols donar de menjar al teu pelut? I em sobta el... Ui, pinso, quina marca li dones? Ui, no ho sé. Com que no ho saps, quina marca li dones? Treu la bossa, no? Sempre és això de la confiança d'estar en el domicili.
Clar.
Treu la bossa. I a vegades... Bé, doncs, és el que tu em comentaves, no? Avui en dia, perquè es compra per internet, perquè el compres en el súper, compris en el lloc on tu el compris, hi ha una gamma brutal. A mi cada vegada em diuen marques noves que ni jo coneixia, que no perquè siguem veterinaris hem de conèixer totes les marques del món mundial,
evidentment,
no?
Evidentment.
I també hi ha un altre perfil de que jo no hi estic gens en contra, de fet ho defenso en certs àmbits, que comença a estar... Si jo menjo natural, el meu gos pot menjar natural, no? Doncs sí, parlem-ne, sentem-nos i parlem. Però al final és trobar, per al tipus de vida de la persona, pel tipus de vida del gos o del gat, la millor alimentació per prevenir malalties, i en el cas que hi hagi una malaltia també, allargar-li la vida i que aquest sistema digestiu, sistema immunitari, tot, perquè al final l'organisme tot està lligat, duri el màxim d'anys possibles i emmalalteixi el mínim possible. No? Jo sempre faig la broma, bueno, la broma no és broma, però ho dic així, tocant la butxaca una altra vegada, de que si alimentes bé el teu gos o el teu gat, t'estalviaràs veterinari.
Clar, l'inversió és molt rentable, alimentar bé el gos i comprar, si es compra un pinso, comprar un bon pinso, assegura un estalvi de factura veterinària. Ho sento molt per vosaltres, eh?
No, però torno-t'a dir, jo prefereixo prevenir.
Clar, clar que sí. Bé, hi ha un altre factor important que també, ho dèiem la setmana passada, hi ha molts tipus d'animals. N'hi ha de molt petitets, n'hi ha de molt de grossos, n'hi ha que són cadells, n'hi ha que ja són d'una certa edat. L'alimentació també l'hauríem d'ajustar a la fase de l'animal, no? Això també hi ha en aquestes opcions, no?
Efectivament, vull dir, tornem-hi. No és el mateix el sistema digestiu d'un chihuahua d'un quilo i mig,
clar,
ni les necessitats calòriques, òbviament, això crec que tots ho entenem, ni les necessitats calòriques d'un chihuahua d'un quilo i mig,
sí,
a un gran danès de 70 quilos. Simplement, encara que agafis proporcionalment, no? De si pesa un quilo i mig li toca tant i si li pesa 70 li toca tant. Però tu et pares a pensar proporcionalment també el gast calòric, no? O el nervi, digue-li com vulguis, de que et fa el chihuahua. Un gran danès és un gos super tranquil. Òbviament, per pes, per regla de 3, necessitarà molta més quantitat d'aliment. Vull dir, això està clar, si no el mataràs en 2 dies, que dic jo el gran danès. Però, a part d'això, les necessitats són diferents. La dentició és molt diferent. Perquè hi ha tantes races de gossos, vull dir, això no ho he d'explicar jo, no és res nou, de que l'ésser humà, a través dels anys, ha anat seleccionant gens i hem anat creant animals més grossos i animals més petits, no? La dentició és molt diferent, la d'un chihuahua, la d'un... Dic aquestes dues races perquè són com els dos extrems de talla, eh?
Sí, sí.
Doncs aquest chihuahua haurem de cuidar molt més la dentició per evitar la placa gingival, el sarro, la gingivitis, les infeccions de boca, que el gran danès. Per què els veterinaris fem moltes més neteges de boca a animals de raça petita que de raça gegant? Perquè tenen més tendència a acumular restes de menjar, no? Però això es pot prevenir, ho torno a dir, amb una correcta alimentació, uns correctes suplements, i evitar no és normal haver de fer una neteja de boca a un chihuahua, dic uns pobres chihuahua, sembla que els hi ha caigut, o un yorkshire, cada any, no? Tot això es pot evitar.
Ara que parles dels chihuahuas, hi ha races de moda. Això ha passat sempre, tota la vida. Quines són les races que més veieu ara vosaltres?
Doncs jo és el que et comentava. Vull dir, l'altre dia feia un pensament. Quan jo vaig començar fa 10 anys, gràcies o per culpa d'un anunci d'una empresa de mòbils, es van ficar molt de moda els bulldogs. Els bulldogs sempre han seguit. Mai han marxat, que dic jo.
Sempre han estat allà, no?
Mai han marxat.
Clar, són
una raça
macos,
molt delicada de salut.
I tant.
Perquè són molt delicats de salut. Hi havia un professor meu a la carrera que sempre deia que gràcies als bulldogs els veterinaris no notem la crisi. Des del respecte, els adoro. Però són races supercarinyoses, amb els nens es porten superbé. Són races, sempre i quan controlem la calor, molt adaptables a ciutat. I sempre hi han estat, però és el que et deia, a mi em sobta que fa 2 anys la gent comença a tenir grans danesos, no se'n veien, ara en veig molts. Els pastors alemans se'n veien, però no tants, ara es tornen a veure molt, els labradors també sempre hi han sigut, que dic jo, però començo a veure més, proporcionalment, més gossos de tamany gran i gegant.
Molt bé, anem al tema que ens ocupa, el tema del menjar. Aprofitant la teva presència avui i el nostre desconeixement, que és infinit, anem a demanar-te ajuda, perquè quan decidim o volem investigar quina marca de pinso, i parlo dels pinsos perquè tenen una comoditat pràctica que amb el ritme de vida que portem tots avui dia, doncs sempre són d'una gran ajuda. Assessora'ns, què hem de mirar o què hem de buscar a l'hora de donar un pinso per al nostre gos?
Vale. Importantíssim. M'és igual la foto que hi hagi en el sac de pinso.
Demanar ajuda al veterinari també no estaria malament, no?
Efectivament. Bueno, això és la clau. Però al final és... Les etiquetes et diuen molt quan a vegades et volen amagar molt. Un gos hauria, cap pinso tu té, de menjar un 80-90% de proteïna. De la seva ingesta hauria de ser proteïna. És impossible compactar aquest i fer-te una croqueta d'aquest percentil de proteïna, no? Doncs, però torno a dir, els pinsos et diuen molt. La llei d'etiquetatge de pinsos actual no t'obliga a dir percentils, però si te'ls diu, els has de complir. Per tant, jo m'enfio molt més d'un pinso que et digui, m'ho invento, 40% de salmó. Segur que et porta 40% de salmó. Però si fixeu que hi ha pinsos que a la bossa te surt la foto del pastor alemán, rico en salmón. I després mires per darrere i l'etiqueta et diu que porta un 5% de salmó. És rico, em porta, no? Però al final és el que et dic, gireu-lo, no mireu la foto de davant, gireu i comenceu a llegir. Hi ha d'haver, o sigui, torno a dir, no pots, hi ha pinsos en el mercat que et porten un 50%, un 60% d'hidrats de carboni. Sí, mi perro, ai, el meu gos, me va viure 18 anys menjant això. Sí, potser sí, però un gos més delicat de salut t'anirà aguantant fins que als 6-7 anys, per culpa de menjar un 60% d'hidrats de carboni, aquest sistema digestiu se'n començarà a ressentir.
Està clar. Bé, el que dèiem, moltíssima varietat amb el tema dels menjars. Una de les preguntes que també ens fem els que som ignorants en la matèria és, nosaltres tenim una alimentació que cada dia mengem un primer plat diferent, un segon plat diferent, fem algun postre, i clar, a l'hora del menjar del gos, a vegades ens fa pena de dir, ai, pobret, sempre tot aquest sac se l'ha de menjar un dia, un altre, un altre, un altre. Això no hi ha cap problema. O com funciona? Com ha de ser?
Ha de ser? O sigui, jo... el pinso porta tots el... Depèn quins pinsos, tornem-hi.
Sí.
Porta els nutrients que necessita,
sí.
Però si el pes de l'animal està controlat, que és el punt clau,
sí.
Cada vegada hi ha més obesitat en gossos i gats, també, jo no estic en contra de donar-los suplements de manera controlada, depèn quins suplements sí, depèn quins suplements no, sempre i quan, recalco, el gos estigui bé. Perquè normalment la culpa de que un gos estigui gordeta i gordeta,
sí.
Que dic jo, és de que, el que tu dius, cada vegada els estem humanitzant, no entrarem en aquest tema, però els estem humanitzant més,
sí.
I mentre nosaltres estem menjant, els hi cau el tros de pizza, horrorós, donar-li un tall de pizza al gos. Els hi cau un tall de pizza, els hi cau un tall de X, però el gos segueix menjant la seva ració diària de pinso, no? Aquí estàs donant calories de més. I jo sempre dic, és l'expressió que jo utilitzo molt és que l'aire no engreixa, no?
Clar.
Perquè ens volen... S'autoenganya el client i ens vol enganyar nosaltres de... Clar, jo arribo i dius, ostres, què ha passat aquí? En un any ha guanyat 5 quilos. Clar. És molt, és com si jo en guanyés 10. Sempre faig la regla de 3, em depèn quins casos, no? Lídia, és que només menja el que tu em vas dir. I dius, no, a veure, l'aire no engreixa.
Clar.
No? Perquè estaríem tots ja rodolant.
Clar.
Que dic jo, i t'asseus i tornem-hi, no? És fer la regla de 3. O sigui, tu tens un gos de 10 quilos i al final del dia ha menjat els 100-150 grams de pinso, un tall de pizza, la galeta del nen que ha sobrat, això tu en aquesta dieta ja li estàs afegint 100-150 quilocalories de més. És moltíssim, no? És com quasi un terç més del que ja requeria. Això engreixa, no? I tornem-hi, a l'engreixar porta malalties associades. Digue-li diabetis, digue-li hipertensió... s'ha de vigilar.
Veieu cada vegada més intoleràncies alimentàries, al·lèrgies alimentàries, sí. O celiaquies fins i tot, en
sí.
Cas de gossos, i per què?
Sí, hi ha moltes, s'estan fent molts estudis del per què no hi ha un clar exemple, com a, o sigui, no hi ha un clar...
Motiu, no?
Motiu, no em sortia la paraula, gràcies. Sí. No hi ha un clar motiu, s'estan fent molts estudis. Dintes les teories que s'estan estudiant, és el que et comentava, no? Portem, cada dia s'estan estudiant més i formulant millor els pinsos, però hi ha moltes qualitats de pinsos que són pèssimes, seria la paraula. I això fa que és un sistema digestiu que es va ressentint, no? Que tu des de fora no veus res, però diguem-ho així, és un gos que, un sistema digestiu que es va inflamant fins al dia que peta. Perdó dir-ho així, i peta vol dir amb intoleràncies, vol dir amb al·lèrgies, s'expressa a través de la pell, que també moltes vegades aquests problemes digestius s'expressen amb problemes d'atopia en la pell. Això és com una... Són hipòtesis encara, eh?
Clar.
No hi ha res. Després, tornem-hi, hi ha criadors fantàstics que fan una selecció genètica brutal, perquè surtin cada vegada individus més sans d'aquella raça, però també sabeu, suposo, la problemàtica us trobeu dels gossos que venen de països de l'est.
Sí.
És això vol dir que són mares que han tingut una gestació amb estrès, que potser aquestes mares han patit problemes nutricionals, i clar, és un cadell que ja s'està formant sota aquests problemes nutricionals sobre aquest estrès, i és com ja l'epigenètica, no?, que es diu, ja podrà manifestar malalties. Però tothom ha de dir, tot això són hipòtesis avui en dia, no tenim cap fet científic que ens digui, pues sí, és per això, no?
A COPE Catalunya i Andorra. Converses amb el Col·legi de Veterinaris de Girona.
Amb el suport de Nutrex Pinsos, presentant la nova gamma Nutrex Can. Amb Nutrex Can, la nostra fàbrica torna a les receptes clàssiques per pinsos de gossos. Des de 1966, tota una tradició recuperada del temps en què les coses es feien de forma senzilla i cuidadosa, sense presses. Nutrex Can, edició 1966.
Surten volant aquests minuts del Converses amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i agraïm la Lídia Linares, la seva presència. La Lídia Linares de Casa Bet 24, servei a domicili. Recordem el telèfon 669 18 1001, l'he dit bé, 669 18 1001, o un correu electrònic que és casabet24@gmail.com, l'he dit bé?
Fantàstic.
Doncs, Lídia, no hi ha dos sense tres. Voldries acompanyar-los la propera setmana?
Encantadíssima.
T'avanço que serà un programa on et proposarem parlar d'estrès. Aquest estrès de l'animal i a vegades també dels propietaris. Que no res estressa més que veure un animal estressat. Mm-hmm. Moltíssimes gràcies per tot i fins aviat.
Igualment.